Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Copes dilluns 14 de gener, el dia en què hem escoltat els veïns del barri del Port de Tarragona novament queixar-se de la manca de seguretat. Se senten indignats i impotents després que a l'aparcament de la Pedrera hagin aparegut una trentena de cotxes amb els vidres trencats en una nit. L'associació de veïns denuncia passivitat de l'Ajuntament i reclama mà dura contra la delinqüència al barri. A l'apartat d'actualitat repassarem aquesta i altres informacions. Tenim també cita de dilluns amb la dietista nutricionista del programa, la Dara Giné, que ens explicarà avui petits canvis que podem fer per menjar millor. I a partir de la una, molt atents a la Nacional 240 d'avui, amb el Ricard Álvarez parlarem de la marató de donació de sang. Està en marxa des del passat divendres i fins al proper, fins al dia 18. L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions. Parlarem amb el Banc de Sang i també amb donants que s'han convertit en ambaixadors del banc. Atents a les seves històries. En la darrera mitja hora de programa anirem de vins, avui fins a Porrera, per descobrir la història que hi ha rere el celler Batllac. Tot plegat serà fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i ja saben que siguin on siguin ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El bloc informatiu l'obrim cada dia amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Que ara a aquesta hora trobem alguns núvols, aniran marxant, cel molt clar a la tarda, amb alguns núvols prims i prou, i les temperatures han de pujar més. Hi haurà màximes de fins a 19 graus avui a Tarragona, a Reus en tindrem 18, a Tortosa i al Vendrell 17 de màximes, a Gandesa arribarem als 14. I bufa el mestral encara amb molta força a les comarques del sud, amb cops de 80 km per hora al litoral i prelitoral sud, amb avisos a més a la costa per temporal marítim. Tanmateix, esperem que a la tarda vagi disminuint aquest vent. Demà dimarts esperem una jornada força assolellada, cel molt clar tot el dia, amb unes temperatures però que tornen a baixar. La mínima aquesta nit arribarà a marcar 5 graus només a Tarragona, també a Tortosa, a Reus i Gandesa en tindrem 3, al Vendrell mínimes de 4, i el vent a les comarques del sud bufarà mestral encara al matí amb bastanta força, després aquest vent es anirà reduint i a la resta vent més fluix i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La xifra del matí són els 30 cotxes que han aparegut amb els vidres trencats a Tarragona, a l'aparcament de la Pedrera. En alguns han robat també objectes que eren a l'interior. La Pedrera és un pàrquing vigilat amb càmeres les 24 hores, però ningú va alertar del robatori fins a primera hora del matí, quan va entrar a treballar el primer torn de vigilància de diumenge. L'empresa que gestiona aquest aparcament continua analitzant ara les gravacions i imatges que portaran els Mossos d'Esquadra. Alguns dels propietaris dels vehicles robats que han aparegut amb aquests vidres trencats han presentat ja la denúncia. L'empresa ho hauria de fer en les properes hores. I institucions penitenciàries investiga la mort d'un intern a la presó de Mas d'Enric. Tot apunta que la causa seria una sobredosi. El cas s'està investigant per saber com ha tingut accés a les drogues, ja que es trobava en règim especial tancat. Segons llegim avui al diari Més, presumptament a l'intern no se l'hauria sotmès a l'aparell de raig X de què disposa la presó per comprovar si portava droga amagada al seu cos abans de tancar-lo a la cel·la. És el tercer cas de mort per sobredosi a Mas d'Enric. Fa mesos els sindicats ja denunciaven que era pràcticament impossible evitar l'entrada de droga a les presons. Posaven d'exemple el centre del Catllau, on hi ha un centenar de comunicacions íntimes o amb familiars i 25 interns que surten de permís cada setmana. Segons apunta avui el diari Més, els sindicats denuncien que el centre disposa d'aparell de raig X, però no s'utilitza. I el premi del dia avui, atenció, per al conductor d'un camió al que han enxampat al Baix Ebre, multiplicant per 7 la taxa d'alcohol permesa. Diversos usuaris van alertar al 112 que el tràiler anava fent zigazagues i amb les llums apagades per l'AP7 a l'alçada de Vandellós. Una patrulla va localitzar el camió, que anava a 10 per hora a l'alçada de l'Aldea. A la prova d'alcoholèmia va donar 1,07, molt superior a la taxa legalment permesa, que és 0,15 per als conductors de camions. Els Mossos van detenir el conductor, que és de nacionalitat ucraïnesa, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per conduir sota els efectes de l'alcohol. I precisament en trànsit, un motorista moria aquest diumenge al sortir de la carretera a la T-244, Aiguamúrcia. Era de Mont-roig del Camp, tenia 42 anys. Encara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes són 4 ja les persones que han mort en accidents de trànsit aquest 2019. I no deixem els successos. Atenció a aquesta. Els Mossos han detingut a Reus 2 joves de 19 anys acusats de robar amb intimidació un home de mobilitat reduïda que anava amb crosses. El van assaltar i després va ingressar a l'hospital amb una insuficiència cardiorrespiratòria. Va morir el 2 de gener. Segons un comunicat de la policia catalana, els presumptes lladres són dos veïns de la capital del Baix Camp, acumulen una vintena d'antecedents policials. De fet, un d'ells també està detingut per dos robatoris més, un amb violència i l'altre amb força en dos comerços. I a Calafell, l'Ajuntament ha anunciat que denunciarà administrativament els propietaris del gos que un agent de la policia local va abatre a trets el passat divendres. Expliquem la història. És un gos de raça perillosa, passejava per una zona residencial sol i els veïns, que ja s'havien queixat en altres ocasions, van avisar la policia local. La gent va acabar disparant a l'animal. Diu que ho va fer en defensa pròpia perquè el gos va intentar atacar-lo quan es trobava acorralat davant d'un mur. La denúncia de l'Ajuntament s'ha interposat per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals. El gos no estava censat ni tenia el xip obligatori. De la mateixa manera, diu l'Ajuntament, no es complien altres obligacions que tenen els amos de mascotes. Dissabte, diversos veïns de Calafell es van manifestar davant l'Ajuntament per denunciar l'actuació d'aquest policia local. Entitats animalistes ja han anunciat que denunciaran el consistori i exigeixen responsabilitats per la mort a trets del gos. A Reus avui comença l'enderrocament de dos edificis desocupats al barri del Carme. L'Incasòl, que és propietari dels edificis, ha confirmat l'arrencada dels treballs, una demanda de fa molt temps per part dels veïns perquè els blocs d'habitatges buits s'havien convertit en un focus de brutícia i de problemes. La majoria portaven temps tapiats per evitar també ocupacions. L'Ajuntament de Reus ja ha tingut contactes amb diversos promotors per incentivar la construcció de nous blocs de pisos a la zona un cop els actuals hagin desaparegut. Els veïns confien que això ajudi a revifar la zona. De moment, l'enderrocament d'aquests blocs del Carme deixarà una zona blava d'aparcament al barri. I no deixem la capital del Baix Camp. Aquí s'han posat en marxa avui zones d'aparcament per a pares d'alumnes a l'escola Montsant i a l'Institut Baix Camp. L'objectiu és millorar la seguretat a les entrades i sortides de l'escola i evitar les dobles files habituals. S'ha reordenat l'aparcament davant els centres i delimitat una zona a la parada de vehicles reservada per a familiars d'alumnes entre 8:15 i 10:15 del matí i al mateix entre 11:15 del migdia i 6:00 de la tarda. I a més coses, aquesta setmana continua la marató de donants de sang arreu de Catalunya. Des de divendres, segons les darreres dades que tenim, el Joan 23 s'han fet al voltant d'una cinquantena de donacions. En calen moltes més. Recordem que l'objectiu a Catalunya són 10.000 per fer front a les reserves baixes després de les festes de Nadal. A l'Hospital Joan 23 de Tarragona hi ha hagut moments en què els donants van haver de fer cua des de divendres. Molts ja havien donat altres cops. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit algunes de les seves impressions.
Me van llamando por el grupo sanguíneo que tengo, sé que no es muy común, AB positivo, donante universal, y me suelen ir llamando y la verdad que no sé, me siento bien, creo que es algo positivo y que es necesario.
Doncs per tradició familiar, perquè sempre he vist els meus pares fer-ho, i a més el meu pare aquest any va necessitar 8 bosses, llavors doncs per tornar al favor.
Me ha parecido bien cuando lo he visto, pero no me he atrevido. Pero cuando me ha dicho si quiere donar, digo bueno, va.
Sí, vaig foto, la pujo a Instagram, la pujo també al Facebook i, bueno, i així pues, es va corrent la veu, com aquell qui diu.
Actualment els hospitals catalans tenen reserves per entre 6 i 7 dies, el volum òptim seria per 10-11. La campanya busca captar especialment enguany la població juvenil i que els joves facin difusió d'aquesta marató de donants a través de les xarxes socials. Com els deia, avui a partir de la 1 en parlem a la Nacional 240. Hem arribat a 12:45. Les obres d'ampliació de l'estació depuradora de Cambrils i Vinyols i els Arcs estaran acabades abans de l'estiu. Les obres permetran eliminar definitivament els problemes de males olors que, segons remarca l'Ajuntament de Cambrils, ja s'havien reduït amb altres actuacions. A més, les obres inclouen altres mesures com ampliar la zona de deshidratació o emmagatzematge de fangs. L'EDAR de Cambrils fa uns 20 anys que va entrar en funcionament i al ple de l'estiu tracta un màxim de 19.000 metres cúbics d'aigües residuals en un dia punta, tot i que està dissenyada per tractar fins a 25.000 metres cúbics. Els expliquen també que els arqueòlegs del jaciment de Vilardida, a l'Alt Camp, no han trobat evidències que certifiquin l'emplaçament d'una vila imperial. L'excavació, en canvi, sí ha permès ratificar l'existència d'activitat del període baix imperial que fins ara només s'intuïa amb els materials trobats i la continuïtat de l'era ibèrica cap a la imperial i l'antiguitat tardana. El jaciment té quatre espais, entre els que destaca la necròpolis d'època tardoantiga. Segons els primers estudis, s'han localitzat fosses on s'hi van enterrar majoritàriament dones i aquelles tenen la peculiaritat que no aprofiten en els espais. Així ho ha explicat l'arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, Imma Teixell.
A la necròpolis hem localitzat una sèrie de fosses on es pot veure que el que tenim és una població pràcticament femenina, solen surten de moment que es puguin ser identificats 5 masculins i l'absència total de nens, de menors, d'acord? Clar, això ens està configurant una necròpolis una mica particularitat. A més, això ho hem d'unir amb altres coses, l'absència de material medieval, la disposició de les tombes, no s'aixafen entre elles, és a dir, no hi ha un aprofitament de l'espai que ens passa a altres necròpolis que unes als altres ocupen l'espai, per tant, sembla que estigui responent en un moment tancat amb el temps, d'època tardoantiga, que s'ha hagués tingut que enterrar una gent en aquest moment puntual.
Aquest mes de gener començarà la tercera actuació a la zona en la que tractaran les restes per conservar els seus valors culturals i a la vegada fer-los compatibles amb el condicionament de la carretera C-51. Una bona notícia, Valls ha celebrat aquest diumenge els Tres Tombs, un dels més matiners i concorreguts del calendari català i declarat festa tradicional d'interès nacional. Hi han participat més de 300 cavalls i més de 100 carros i cavalleries. El bon temps ha acompanyat la jornada, ha estat la 40a edició i l'entitat organitzadora, la Societat de Sant Antoni, ha volgut recuperar el clàssic tortell que s'ha repartit durant la diada. Encara en plana cultural, els expliquem que els Xiquets de Tarragona actuaran a Copenhague en aquest mes d'abril, després d'haver estat la colla escollida per representar el món casteller a la Plec Internacional 2019 a Difolk, que se celebrarà a la capital danesa entre el 26 i el 28 d'abril. Serà el primer viatge a l'estranger de la colla tarragonina des de 2011, quan van anar a Irlanda del Nord. A més dels Xiquets, hi participarà en aquest aplec una representació de la cultura catalana, l'Associació Sardanista Tarragona Dansa, així com la Mulassa, el Lleó i el Bou tradicional de Valls. Per cert, justament a l'abril farà un any que els Xiquets de Tarragona van haver de deixar el seu local d'assaig per problemes estructurals a l'edifici i des de llavors no tenen seu social. Van haver de traslladar els assajos al pati del Pou de l'Ajuntament. Encara avui desconeixen fins quan hauran de conviure amb aquesta situació. En esports, empat a 1 del Reus davant el Numància, just el cap de setmana que hem sabut que el jutge de disciplina de la Liga ha posposat fins a final de gener resoldre sobre el futur de l'equip a la categoria. Jugaran, per tant, si no passa res abans, els dos propers partits, ho ha confirmat el diari Sport. El jutge havia de fallar aquest dimarts, demà, sobre l'expedient administratiu que té el club reusenc obert per la seva situació econòmica, però no poden inscriure jugadors en aquest mercat d'hivern. Tot i això, el jutge ha decidit allargar-ho fins a final de mes. Pel que fa al Nàstic, han perdut per 1-0 a l'Elx, davant l'Elx, jugaven amb un menys i han tancat primera volta amb 16 punts i amb la salvació a 6. Per acabar, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, on llegim avui l'horario de la anella disgusta a los tarraconenses. Al Reus Digital destaquen que el jutge de disciplina de la Liga ha posposat fins a final de mes resoldre sobre el Reus i al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que s'ha trobat mort un intern de la presó de Mas d'Enric. Al Tarragona 21, en plana esportiva, diuen una expulsió incomprensible condemna al Nàstic i finalment en portada al diari Més trenquen els vidres d'una trentena de cotxes estacionats a la Pedrera. Amb això hem arribat a les 12:35 minuts, ens n'aturem un per la publicitat i rebem ja a la Dara Giner.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe. Denzel Washington. American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Arrenquem nova setmana aquí a Herrera en COPE a Tarragona. Ho fem, com sempre, parlant d'alimentació, de vida sana, de salut, d'alimentació saludable, amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, una mica constipada, ja em disculpareu.
Sí, pobreta. No, no, li han d'agrair que estigui, perquè una mica és un dia, eh? La pobra ha vingut.
He vingut amb els clínics a la mà i dient-li, Mònica, no em facis dos petons perquè et contaminaré.
Però bé, la veritat és que estàvem parlant fora de micros, que la setmana passada nosaltres vam estar aquí dient com que ah, mira, ja està, ja ha passat sí. Nadal, i era tot una absoluta farsa.
Sí, sí.
Perquè encara aquesta setmana, avui, jo crec que és el dia de veritat que comencem la vida normal, no?
I ja t'ho dic, i tot i així, exacte, sí. Ha de passar com a dues setmanes per fer net.
Sí, no?
Perquè la setmana passada, quan vam tenir el programa el dilluns, després encara hi havia doncs, familiars que no veus, i et queda per veure un cap de setmana més, amics que no has vist perquè... Pues, perquè hem marxat a un altre lloc i no ens hem pogut veure i ens tornem a trobar després de les festes. Així que tot això invita també a continuar fent àpats que no estan dintre de lo quotidià i clar, i com tornen a passar factura una altra vegada.
Clar, aquesta setmana és...
Dia 14.
Avui sí, eh?
Ens ho plantegem, espero que els nostres oients
avui
també.
Jo avui em començo a notar una mica... desinflada, però és veritat que, ostres, com, a veure, que ho he gaudit moltíssim, eh?
Sí.
Vull dir que això no treu...
No ens arrepentirem de
res. No, gens, eh? Però és veritat que el cos, ostres, com és de savi, no?, que et
total.
Diu, encara no, torna, no? Allò, et ve tant de gust beure més aigua, menjar molta verdura, no? Vull dir, el mateix cos et diu, frena.
Jo tenia moltíssimes ganes, eh? Per sort, bueno, ja porto un parell de setmanes. Aquell, com tu m'ho comentaves, també fora del micro, entre Cap d'Any i Reis, és un període una mica de descans. Jo també vaig fer una mica de descans, en plan, doncs vinga, aprofitem per menjar tope de llegums, verdureta i tal, però ja tenia ganes de tornar i ara ja tenia ganes de tornar a estar de ple en una alimentació...
Normal.
Normal, saludable, no? Mm. Sense excessos i sense tampoc compromisos, no?
Clar.
Perquè... Molts de nosaltres entendrem que quan vas a casa d'algú perquè et cuina el dinar 4 hores, com és a casa els pares o a casa l'àvia, doncs no t'ho deixaràs tot. Jo ho entenc perfectament. És un dels problemes que tenen els meus pares.
Però també és veritat que el missatge... Ui, aquesta és la meva iaia, ara que ho dius, va haver un dia que va dir només he fet un plat i això és... Sí, vaig pensar en tu. Això és... Bueno, no sé, dic que estàs bé. Li vaig dir que estàs...
Ben fet. Jo li vaig canviar el menú de Reis, a ma mare, eh? Volia fer carn i jo li vaig dir ni parlar-ne. No puc més i has de fer... Llavors la vaig posar així, en trans de verdureta, que per cert he fet fotos i les penjaré, perquè la veritat és que li va quedar molt bé, i peix blanc.
És que
perquè em venia de gust i li vaig dir... S'ha acabat això del Nadal, que és el dinar més fort, no? El de Nadal, i jo que encara estic fent la digestió, fins que no passi un mes.
Encara, sí. El que jo crec que sí que és això que deia ara, que el mateix cos ens digui...
Sí,
ei,
és
torna.
Molt savi.
També és senyal, potser, de que ho estem fent bé en general,
exacte.
No? Que el mateix
de que
cos
el teu
diu,
dia a dia està bé i que el cos necessita tornar en aquest equilibri, no?
Clar.
Mm-hmm. Sí, és molt important.
És bo. Doncs si el cos els ha enviat aquest missatge,
vinga,
ànim, que ho estàvem fent bé, no?
Sí.
L'havíem aconseguit.
I sobretot, bueno, ja ho vam comentar la setmana passada, res de dietes depuratives, dietes miracle, eh?
No, menjar
saludable en quantitats, doncs,
i normal,
adequades
sí.
pel pes que tinguem.
Exacte. Aquest mes de gener, ho vam dir la setmana passada, alertant d'aquestes dietes detox i miracle, és el mes de em poso a dieta, començo a fer exercici, que està molt bé, eh?
Sí, i ara és el mes de preguntar de dir-li a la dietista, la típica pregunta. Estic una mica ja... Faig una crida que no
havia
us pregunteu als dietistes,
14,
això.
Estàs ja cansada de la pregunta?
Perquè la pregunta és, bueno, aquest mes és un menú de tocs, no?
Això t'ho diuen.
No hi ha menús de tocs, hi ha menús saludables i ja està. Vull dir, poso sopes perquè són saludables, les sopes de l'àvia, casolanes, no perquè sigui res de tocs. I ja està, i cremes igual, perquè són cremes de verdures i són saludables.
I perdona, i amb el fred que estem tenint aquests dies...
Ah, dona molt de gust.
Ve molt de gust, eh?
Exacte. Algo calentó que puguis agafar amb les dues mans, igual que, per exemple, una infusió mitja tarda. Algo calentó, no? A mi també,
sí,
molt de gust.
Sí, sí, és glòria, això.
La veritat és que m'he donat compte, l'altre dia em donava compte, de que, i sense voler, quan he fet alguns menús últimament han sigut de coses calentes. He ficat poques amanides i llavors he de rectificar, no?, i canviar alguns plats. Però em dono compte de que directament, inconscientment, ja anem a menjar coses més calentes.
Clar.
I no amanides.
Però mira, ara m'ha vingut una pregunta interessant, perquè és veritat que jo una de les coses que vaig pensar al tornar de, ui, tinc unes ganes de, no?, de
sí,
l'amanida al
de
migdia, no? Clar,
molt
però
bé.
Com que fa aquest fred, tampoc és una de les coses que vingui més de gust, però tenim algunes
sí,
alternatives. Per exemple, estic pensant ara, doncs potser no podem fer una amanida, no?, allò enciam no ens ve de gust perquè és més fred,
sí,
un bròquil saltejat, no?
Un bròquil saltejat, i també, bueno, no queda fred a l'enciam, però dintre d'una... d'un taco,
sí,
hi ha receptes per fer fajitas a casa. Aquesta és la millor opció i que
per menjar
cadascú,
enciam, eh?
Sí, i a dintre ficar l'enciam. Com que la calentes, l'enciam no queda fred, però tu dintre estàs menjant verdura crua.
Ah,
que la verdura crua, ja saps que és important afegir-la, ja, bueno, ja ho sabeu tots, me penso, que és per la vitamina C, que no es perd durant el procés de cocció. Així que n'hem de posar, i aquesta és una bona alternativa, que l'embolcall sigui calent, però que dintre hi hagi verdura crua.
Mira, molt bona idea, eh? Doncs això,
sí,
pensem, busquem receptes.
I que hi ha maneres de cuinar també l'enciam, eh? L'enciam no té per què no saber verdura sempre menjar-la crua. Hi ha receptes d'enciam cuit, inclús rollitos d'enciam, aprofitant una fulla grossa, i són bones opcions també.
Ah,
no
doncs
són receptes habituals en la nostra dieta, potser.
No, però és fàcil,
però són
de,
saludables
és fàcil
i...
de fer.
Exacte, sí.
Molt bé, doncs escolta, jo t'estic aquí preguntant coses, però tu venies amb un tema preparat, com sempre,
sí,
ara, i
perquè...
jo te'l canvio.
No, està bé. De fet, anem a parlar d'alimentació saludable. Ja feia uns dies que em volia parlar, perquè els he d'explicar als nostres oients que la Generalitat ha tret una nova guia,
sí,
que és una guia superinteressant. La veritat és que estic molt contenta i felicitat al Departament de Salut, als dietistes nutricionistes que treballen, particularment la Gemma Salvador, que és una gran professional de la salut pública i que tenim una sort, però moltíssima sort, de tenir-la en el nostre sistema públic de salut. I junt amb la seva col·laboració amb altres dietistes nutricionistes han elaborat aquesta guia. És una guia per fer petits canvis que millorin la nostra alimentació, però de manera superfàcil.
Mm-hmm.
És una guia que, a més, és molt visual, molt pràctica, i que no només doncs, té l'objectiu de que millorem la nostra alimentació, sinó que també siguem persones més actives fent, ja t'ho dic, petits canvis, però a més que agafem consciència de doncs, comprar de proximitat, saber els llocs doncs, promocionar aliments propis de Catalunya, de denominació geogràfica,
sí,
doncs, protegida, no? Per exemple, en la mateixa guia em va fer molta gràcia que es parlava de l'avellana de Reus.
Molt bé.
Parlaven dels fruits secs, van dir, ep, que sapigueu que al Baix Camp, que a Reus, hi ha bones avellanes, doncs potser, jo perquè ho conec, perquè som d'aquí, però potser algú de Girona això no ho sap, i és interessant que també ho sàpiga,
i tant,
no?
I tant que sí.
Igual que jo puc saber, doncs que la mongeta de Santa Pau és, doncs, molt bona i també molt fina, no? Doncs, bueno, és molt interessant que no només enfoquin cap a l'alimentació saludable, sinó també enfoquin cap a uns bons hàbits, doncs, d'alimentació, però ja d'obtenció d'aquest aliment, no?
Clar. No, i m'agrada molt aquest concepte de... petits canvis, no? M'ha recordat ara, mira, que parlàvem d'Enciam abans, el capità Enciam, quan érem... Tu eres molt més jove que jo, però...
No, però me'n recordo del capità Enciam.
Clar, i quan deia, els petits canvis són poderosos, deia, no?
Exacte!
I és veritat. I de vegades, quan ens proposen un canvi...
No podríem posar la banda sonora, era molt bona.
Ara buscaré. Quan ens proposen un canvi molt dràstic, d'entrada, la resposta humana és... Ai, quina mandra, no? Ai, però... petites cosetes que ens poden portar a un canvi general més gran, sempre és millor, no?
Millor en qualitat passet. I sostenibilitat, tal com diu la pàgina web de la Generalitat. O sigui, sí, petits canvis més saludables a la nostra alimentació, però a més, de pas aprofitem per millorar la qualitat alimentària i a més la sostenibilitat de la nostra alimentació. Uh-huh. Així que, perfecte. En aquesta guia, a banda de tenir en PDF... que, per cert, ara està en català, però que l'estan traduint també al castellà, que això m'agrada molt, que estigui en les dues llengües, sí, perquè hi ha molt castellano parlant. A banda d'això, també han fet uns clips de vídeo que estan molt bé i que resumeixen també aquests petits canvis, de manera també molt, molt amena, que mm-hmm. això també s'agraeix, no? Que si tenim, per exemple, doncs, algun centre educatiu o tenim, doncs, potser compartir un PDF amb unes quantes pàgines no és tan factible, però compartir un clip de vídeo de 2 o 3 minuts, doncs sí que està molt bé, no? I que el podem trobar al mateix YouTube. I què més? Trobarem informació de per què hem de fer aquest canvi que ens diuen, recomanacions del consum d'aquest aliment que ens diuen d'augmentar, receptes, superxulo, molt important, receptes fàcils. També tenim informació sobre, doncs, com et deia, com per exemple de l'avellana de Reus, no? Doncs en quin entorn podem trobar aquest aliment per promocionar. I a més, més informació i consells, doncs, de cocció o consells, doncs, curiositats que no sapiguéssim, no? Com, per exemple, doncs, que el festuc, que el pistatxo, doncs, no és una llegum, que és una llegum, no un fruit sec, que per això té més proteïna i no té tant de greix. Doncs, petites informacions, curiositats així, que estan super, super bé.
Uh-huh. I que jo crec que ho podem agafar així, com deia, no? Anar incorporant coses, segur que aprenem
Exacte.
Coses, com això del festuc, no?
Sí,
i anar incorporant petits canvis.
Fa més amena la lectura i, bueno, doncs està bé. I si vols resumir una miqueta aquests canvis que diuen,
sí,
la guia, i si els nostres oients ho volen sentir més, volen escoltar més, doncs me sembla perfecte que la busquin, perquè la trobaran molt fàcil, a petits canvis alimentació GenCat, mateix Google, uh-huh. i ho trobaran directe. I a més, a la mateixa pàgina de GenCat ho trobaran.
Ho trobaran. Sí, sí. Vale. Petits canvis alimentació, eh?
Sí.
Doncs quins són alguns?
Superfàcils. Més fruites i hortalisses, llegums, fruita seca, vida activa i social. Això no ho deixem. Vida també social. Perquè ja no només pren rellevància la que ens alimentem bé, sinó que a més tinguem una bona relació amb el menjar i que a més l'entorn sigui agradable. Uh-huh. No hem d'oblidar que té un component molt psicològic, l'alimentació.
És veritat, eh? Sí, perquè de vegades quan estàs potser fent pues una dieta més estricta, no? Dius, mira, deixo de... No vaig a sopar amb els amics o amb no sé què, perquè...
perquè estic fent dieta.
No.
Una cosa no està renyida amb l'altra.
No.
Si portem una alimentació saludable i ja ens deixem... el concepte d'estic fent dieta, que ens hi podem passar tota la vida, doncs no està renyit amb quedar i passar-s'ho bé i tenir bones conversacions
les eleccions, i disfrutar taula. Sí, perquè com dèiem, no? Al final, si no, és una tristor que et desmoralitza per continuar.
Exacte.
No?
Exacte. Uh-huh. Bueno, doncs, a part d'això, prioritzar opcions saludables és el que recalca sobretot la guia. Per exemple, canviar a l'aigua, comptes de refrescos, begudes amb alcohol, aliments integrals, com ja sabeu, oli d'oliva verge extra, i més si és de la comarca, no? Aliments de temporada i de proximitat. Uh-huh. I a més, reduir aquells aliments que clarament estan vinculats a un major risc de malalties, com per exemple consumir menys sal, menys sucres, carn vermella i processada i aliments ultraprocessats. Només amb aquests tres conjunts que hem dit, més fruita, verdura, més llegums, fruita seca, vida activa i social, menys sal, menys sucre, que bàsicament és el que anem repetint sempre, i fer canvis a positiu, canvis a més saludables, entre dues opcions, conèixer la que és més saludable, perfecte, ja en tenim prou. La guia ho resumeix molt bé, ho explica molt bé. El més important també per mi és que hi ha el per què, o sigui que fa entendre al consumidor per què és millor aquell canvi, i quan, quan expliques per què també empoderes més a la persona i les seves decisions. Així que és molt bona guia, felicito tot l'equip que s'hi hagi dedicat, perquè la veritat és que estàvem esperant una guia així, i a més està feta amb les últimes investigacions científiques, com sempre, no? I amb l'evidència, no? Amb l'evidència com ha de ser un organisme públic.
No, no, jo crec que és imprescindible, no? Això ho hem dit
ha
moltes vegades.
Ha de ser
vegades,
la veu de criteris científics, sí, i no pseudocientífics.
Exactament. Doncs jo l'estic mirant aquí, la tenen a www.canalsalut.gencat.cat. La veritat és que això és, és molt... De fet, amb el cartell ja et dona les pautes bàsiques, eh? Vull dir...
El cartell ja, sí, ja t'ho dic, tot ho han fet molt directe, molt visual, per continuar doncs portant això, no? Aquest missatge.
Sí, i estic veient aquí, per exemple, doncs, que també ens dona com una pauta de freqüència de consum depenent dels aliments, no?
Ah,
doncs hortalisses, veig, dos cops al dia com a mínim, fruita fresca, tres al dia mínim. No?
Sí.
Fruites seques, entre 3 i 7 grapats a la setmana.
Ah,
carn, peix, ous i llegums, no més de dues vegades al dia. La carn, màxim, diu, dos cops a la setmana, carn vermella.
Exacte. Si ens donem compte, la carn queda molt reduïda en pro de proteïna vegetal com llegums i fruita de secada.
Sí.
Perdona, fruits secs.
La veritat és que està molt bé aquesta guia, jo crec que ens pot ajudar, no? Si ara ens hem proposat aquest mes de gener, doncs vinga, va, vaig a fer una mica canvi de xip, no només per rebaixar el Nadal, sinó per començar l'any i dir, mira,
sí,
aquest any vull menjar
any...
millor,
exacte,
que és un propòsit que jo crec que es fa molta gent, no?
Sí, la veritat és que estic molt feliç de veure que cada vegada la població està més conscienciada en deixar de fer dieta i en aprendre a menjar.
Ara,
és un missatge que em traslladen de cop i volta quan acudeixen a la consulta, no? I et diuen, és que jo, d'acord, he de perdre pes, i gent que està molt conscienciada que ha de perdre pes, però que ja no busca la dieta, entre cometes, el mètode ràpid, i, bueno, un mètode ràpid de 10 quilos en 2 setmanes perquè estic seguint uns batuts o un mètode en especial, no? No, jo és que vull menjar bé i ja, si perdo pes, doncs millor per mi. I aquest és el millor propòsit que podem fer. Mira, de veritat, menjar 100 calories menys cada dia durant un any és una diferència de 4 quilos en un any. Està molt bé. Home, si vaig començar l'any amb 70 quilos i ara peso 65, ostres, doncs això que guanyes, no?, per un any. I 100 calories de diferència cada dia és molt poc. Són dos iogurts només, perquè us en feu una idea, no? Dos iogurts només. És molt poquet. Vull dir, jolines, no costa menjar bé.
No costa.
I que el pes s'adequi, doncs, que si anem menjant bé, anirà baixant si és que el tenim alt.
Clar, això, de fet, és el que ens estàs dient tu des del primer dia, eh?
Sí.
Més que això és fer una dieta, és un canvi d'estil, no?
Un canvi que duri tota la vida.
Que duri sempre.
Exacte.
Doncs està molt bé aquesta guia. Mira, és que m'agrada molt també lo de les recomanacions,
sí,
no?
Sí, és que és molt maca.
Trucs per consumir més llegums, no? Fer una bona planificació. Aquí sempre, és que ara, de veritat, eh? Tu sempre vas fer un pas per davant. Però aquí diu, cuineu un quilo de llegums i congeleu-los en bosses o recipients petits. Diu, així sempre en tindràs a punt.
Ah, exacte. Molt bé.
És bona idea, això.
Sí, és que els consells estan super, super bé.
Sí, doncs està molt bé. A www.canalsalut.gencat.cat tenen aquesta guia. Dubtes? Doncs a través de Twitter, ja saben, Copet Tarragona, al WhatsApp del programa 672-65-35-34, i la Dara respon la propera setmana. La Dara respon. Mira, no està malament, això.
Podríem canviar el títol del programa.
Exacte. Doncs a Dara, Gine, mil gràcies per haver vingut una setmana més. Que et vagi molt bé. Ens veiem dilluns.
Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Hola, Joan. On aneu tan contents un dilluns?
Anem, no. Venim del restaurant Solric, de fer un fantàstic menú gastronòmic per només 17 euros tot inclòs.
Gaudeix del nostre menú gastronòmic de migdia de dilluns a divendres i del nostre menú especial de migdia i nit per 31 euros. Restaurant Solric. Reserva ja al 977-23-2032 i a restaurantsolric.es. Obert tots els dies, migdia i nit. Aparcament gratuït.
Comencem la repassada de l'agenda avui a Tarragona. A les 6 de la tarda, la Biblioteca Pública tenen una cita amb la Perruqueria de la Caputxeta, una activitat dins del 38è Laboratori de Lletres i Imatges amb l'Imma Pujol. És per a famílies amb infants a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Pública de Tarragona a les 6 de la tarda. I a Reus, a 8:15 del vespre, a la sala Emília Argilaga del Centre de Lectura, avui projecció del documental Barbacana, la huella del lobo, un documental d'Arturo Menor. El film defensa el manteniment de la ramaderia extensiva i la conservació del llop ibèric. L'entrada és lliure. A Roda de Barà, aquesta tarda a les 7 al Museu de la Ràdio, conferència Jujol a Mascarreres, de la mà de l'arquitecte Joan Mercader. I de Roda de Barà cap a Altafulla, a les 7 de la tarda, a la biblioteca avui, el Club de Novel·la Negra tractarà El grito de la lechuza, de Patricia Highsmith. Acabem a l'Hospitalet de l'Infant. A 8:15 del vespre, al Centre Cultural Infant Pere, comença el cicle de conferències sobre curiositats científiques. La primera xerrada és avui a càrrec del físic nuclear, investigador i divulgador científic Javier Castelo. Tractarà sobre Uluk Bek, net del gran conquistador Timur i monarca d'un gran imperi de l'Àsia Central durant el segle XIV. Va destacar com a astrònom i matemàtic i va fer construir un descomunal observatori astronòmic a Samarcanda, a l'Uzbekistan. La xerrada a 8:15 al Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Pràcticament un minut per arribar a la una i arribem, com fem sempre, amb música, o intentem fer cada dia. Tal dia com avui, de 1967, les Supremes feien el seu darrer concert amb Diana Ross al grup. Amb la seva veu, arribem a la una. Ara venen les notícies i després del butlletí, en 5 minuts, agafem la Nacional 240. Ja saben, avui parlarem de la Marató de Donants de Sang amb testimonis molt, molt interessants. I a partir de 2:15, seguim al directe perquè hem d'escoltar la història avui del celler Batllac. No marxin gaire lluny.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Conmoción y mucha pena es lo que sienten los compañeros y clientes de Laura Sanz, la joven toledana que encontraba la muerte en París cuando pasaba un fin de semana con su marido tras la explosión de gas en la panadería de enfrente del hotel donde estaban alojados. Nos vamos hasta las puertas del supermercado donde trabajaba en Toledo Cristóbal Cabezas.
Los clientes y compañeros de Laura Sanz Nombela todavía no se creen la noticia. Estas son sus palabras.
Pues ir a la despensa a comprar y pues que se haya ido, pues jope, es como chocante. Y ver aquí las velitas y eso, pues duele un poquito, pero no sé.
Era una persona muy alegre, siempre, no sé, te atendía con una sonrisa en la cara, creo que era una buena persona.
Una triste jornada de lunes en la que también se ha guardado a las 12 del mediodía un minuto de silencio en el Colegio Toledano Ciudad Aquisgrán, donde precisamente estudian los tres hijos de Laura.
España sigue siendo líder mundial en donación y trasplante de órganos. Es un récord que lideramos ya desde hace 27 años. Y es que la tasa de donación, que no para de incrementarse, es uno de los factores, lógicamente. Cantabria y La Rioja superan con creces esa media. Maribel Sánchez.
Son datos históricos, por ejemplo, en trasplante renal y pulmonar, con un crecimiento en los últimos 5 años de un 37% en la tasa de donación. Estamos muy por encima de la media europea, incluso superamos el porcentaje de donantes de Estados Unidos, lo que llevaba a la ministra de Sanidad a reconocer que lo único que se puede intentar es pasar de los actuales 48 donantes por millón a 50. Hay poco margen de superación, decía María Luisa Carcedo.
La capacidad de mejora ya se reduce y esperemos también que se reduzca la demanda como consecuencia, y por tanto las listas de espera, como consecuencia de las capacidades de prevención y de curación de determinadas enfermedades.
La ministra ha recomendado además a los enfermos de gripe que acudan masivamente, que están acudiendo masivamente a los hospitales, que recurran también a los centros de salud para evitar el colapso de los servicios de urgencias.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Ya te hemos contado que el gobierno ha presentado los presupuestos en el Congreso y entre los detalles que ha desvelado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, uno que no pasa inadvertido: incrementa la inversión en Cataluña, Andalucía y Valencia. En cambio, castiga a Galicia y a Madrid, las dos comunidades gobernadas por el Partido Popular. Ahora se abre el trámite parlamentario que lleva implícito el habitual juego político. A la espera de conocer los movimientos de los separatistas catalanes, Podemos intenta hacerse valer. Lo hacía en tono de amenaza Irene Montero.
Nosotros hemos llegado a un acuerdo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez firmaron en la Moncloa y el mensaje, lo saben, es muy sencillo. Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado. Es así de sencillo y no nos cabe duda, por otra parte, de que se va a terminar cumpliendo.
En Alicante termina la instrucción que investiga el asesinato de la viuda del expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo. El único acusado es el yerno, Miguel López, que se enfrentará a un juicio conjurado. Y la Policía Nacional acaba de dar nuevos datos de la operación contra el maltrato animal en las peleas de gallos. Ha detenido a 182 personas que participaban en el Campeonato Nacional de la localidad murciana de Sangonera la Verde. Localizaron 103 gallos, 6 de ellos muertos, e intervinieron unos 300.000 euros en efectivo destinados a apuestas ilegales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, el Real Madrid está pendiente del dedo de Benzema.
Lesión del delantero francés en el Benito Villamarín, se fracturó el meñique de la mano derecha. Estamos pendientes de si se opera finalmente y de cuánto tiempo va a estar fuera del equipo. ¿Qué datos tenemos, Melchor Ruiz?
Bueno, que ha acudido a Valdebebas conduciendo su propio vehículo y que se está pendiente, como decís, de que se decida si se interviene o no de esa fractura del dedo meñique de la mano derecha, algo que se decidirá a lo largo del día, por lo que dependiendo de que se haya intervenido o no, su vuelta se alargaría entre 1 o 2 semanas más. Nuevo contratiempo para los de Solari, que ve cómo se incrementan los inquilinos de la enfermería. Mariano podría entrar ya para el miércoles en el partido de Copa ante Leganés. Llorente y Courtois podrían hacerlo para el Sevilla, mientras que Asensio, Kroos y Bale veremos si pueden hacerlo ya contra el Español.
Hoy se completa la última jornada de la primera vuelta de la primera división a las 9 de la noche con el Real Sociedad Español. Tenis abierto de Australia. Han ganado Rafael Nadal y Fernando Verdasco. Derrotas de García López, Carballés, Feliciano López y Paula Badosa y Sara Sorribes. Y hasta ahora está jugando Roberto Bautista contra Andy Murray. Están en el quinto set y está ganando 5-2 el Español.
Gracias. gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno,
este fin de semana, Javi Nieves y Mara Mate se han desplazado hasta Sangue, en Senegal, para conocer el proyecto de Manos Unidas que va a apoyar este año la noche de Cadena 100.
Pues sí, nuestros compañeros que conducen cada mañana el programa Buenos Días, Javi y Mar, han viajado a Senegal para conocer ese proyecto que dirige la hermana Hortensia de la Congregación de la Inmaculada Concepción de Castres. Lleva casi 50 años en ese país africano y solo en la región de Sangue ha construido más de 200 pozos, por lo que la conocen cariñosamente como Hortensia la Pocera. Pues ahora lo que pretende es ampliar la escuela de la misión. Un vecino ya le ha regalado el terreno para llevar a cabo ese proyecto y Manos Unidas ha dado el visto bueno. La aportación de la noche de Cadena 100, que tendrá lugar el próximo 23 de marzo, va a ser decisiva para que Hortensia y sus hermanas sigan haciendo milagros en Senegal. Lo contamos todo en un ratito.
Y lo vamos a escuchar. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la 1:06, hem començat setmana, dilluns 14 de gener. Soc el Ricard Álvarez, estic parlant des de COPE Lleida i ara comencem la Nacional 240 i ho fem connectant COPE Lleida amb COPE Tarragona i allí tenim a la Mònica Carrasco. Mònica!
Què tal, Ricard? Com estàs?
Bon dia!
Bon dia, bon dilluns. Quina energia tens de dilluns, no?
Hosti, és que avui fa sol, estem a 11 graus, 11 graus, que dilluns passat estàvem a 3, 2, 3, en aquestes hores.
Clar, és que, això és anima, que... això anima qualsevol lleidata lleidatana, no?
Tu imagina't, en ple mes de gener, 11 graus i amb sol. Escolta, jo ja no demano res més.
La veritat és que sí, aquí també tenim sol, tenim molt vent, però bé... El sol s'agraeix igualment, que també estan les temperatures
Escolta,
baixes aquí.
Per aquí a prop, no ve al cas, però ara m'ha vingut al cap, també teniu una cosa que m'agrada molt, que serà sobretot a Valls, el proper cap de setmana, crec, o aquest.
El darrer, diria que és el darrer, ja sé per on vas tu, vas a la calçotada, no? La gran festa de la calçotada.
Sí, el dia de la calçotada, la festa de la calçotada.
El darrer diumenge de mes, si no vaig malament.
Però què m'arriba a agradar a mi,
ja ho sé.
Els calçots,
Aquest any vens amb mi.
Jo ho hem de fer, perquè sempre ho diem i no...
Dic una cosa, canvio calçotada per caragolada.
Sí, bueno, doncs ja ho saps, al maig cap
Vinga,
aquí.
Vinga, perfecte, doncs.
Qui diu al maig o ara al gener diu un munt de mesos, perquè ja saps que els calçots s'allarguen molt i els caragols ja no t'explico.
Sí. Però escolta, avui, és una bona, no sé si és bona idea, després de donar sang, fer caragolada o calçotada. Crec que no, just després no. Però bé, aquesta setmana, ho hem repetit, ho vam explicar ja divendres, de fet, ha arrencat aquesta marató de donació de sang arreu de Catalunya. I avui volem parlar-hi més a fons, no? No només donar les dades de dir, mira, fins a tal dia, podeu donar, calen tantes donacions, en parlarem, però avui també...
Això també us ho direm,
Us ho direm,
jo us avanço, fins al proper 18, teniu temps?
Avui tindrem una miqueta més, unes històries, jo crec, molt, molt interessants.
Home, tindrem tota la informació pràctica i la que a vegades ens preocupa i per a què serveix, i aquestes històries, que va bé com tenir-la, però també el que dius, Mònica, històries que hi ha darrere de ser donant de sang, que potser a vegades és el que ens acosta més a la realitat.
Donant i receptor. Ja
I
us
receptor?
Us avanço una cosa interessant avui, però ara en parlem.
Ja que està de moda el tema de les xarxes socials, després en parlem, la web és donasang.gencat.cat i el hashtag, perquè ara ja saps que tot va...
Home, clar.
Cada vegada que fas una cosa has de fer un hashtag a les xarxes socials, és sangfluencer.
Sangfluencer. Tu ets sangfluencer?
Jo no sóc sangfluencer.
Encara no tens temps fins divendres.
No, tinc temps
no
fins al 18, sí. Escolta, fem una pausa.
Vinga, molt curteta.
En Herrera en COPE regalamos sonrisas.
Patricia, buenos días.
¡Me muero!
Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señor?
En la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten emociones.
Solo tienen 9 años, pero tienen muy claro lo que quieren, que es jugar al fútbol.
Ángel Expósito en La Linterna busca respuestas.
¿Por qué millones de personas abandonan su hogar en busca sencillamente de un futuro?
Este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte seguirán estando en COPE.
¡Marca muy poco!
No, pero este año le están marcando más.
También con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego. Y todo al alcance de tu mano en cope.es y en redes sociales.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya están aquí los mejores precios del Centro de Oportunidades y Outlet de El Corte Inglés.
Tienes ahora hasta un 80% de descuento en una selección de grandes firmas.
No dejes escapar esta oportunidad.
En los Centros de Oportunidades y Outlet del Corte Inglés, los mejores precios y descuentos te están esperando.
Atrápalos. Consulta condiciones en tienda y horarios en outletdelcorteinglés.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Tema ja l'hem avançat. Mònica, he estat buscant a la xarxa això del Sangfluencer, sí. I déu-n'hi-do, que n'hi ha, n'hi ha.
Déu-n'hi-do, n'hi ha molts, per sort. La cosa ha arrencat bé, però bé, millor que tu i que jo, ens ho diran les persones que tinc avui aquí a l'estudi.
Avui tenim un munt de gent,
Un munt de gent, a veure si ens donarà també. Vull que parli tothom, que tots tenen coses importants a dir. Mira, ens acompanyen avui a l'estudi d'aquí de Cope Tarragona, la directora del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la Virgínia Callao. Virgínia, què tal? Bon dia. A veure si obro el micro de la Virgínia, la sentirem molt millor, evidentment. Tenim un problema amb el micro, canvia-te'l. Sí, ha agafat aquest d'aquí. No cal que et moguis tu,
serà per això,
les coses del directe.
Serà per micros.
Però també m'acompanya, a veure si ara la sentim a la Virgínia. Virgínia, hola.
Hola, què tal?
Ara sí,
hola, Virgínia,
què tal?
Bon dia.
Hola, què tal? Com estàs?
I també tenim aquí a l'estudi la doctora Núria Vilanova, la coordinadora del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Crec que també la coneixes, Ricard.
Sí.
Núria, bon dia, què tal?
Bon dia, molt bon dia.
Bon dia,
gràcies,
Núria.
Gràcies a les dues per venir. He de dir que venen les pobres corrent per arribar a temps perquè veniu de l'Hospital Sant Joan de Reus, justament on heu estat presentant, no? Parlant també d'aquesta marató de donants.
Sí, sí, la verdad es que hoy hemos tenido pues la oportunidad de presentar esta maratón aquí en el Hospital Sant Joan de Reus y desde aquí dar las gracias al hospital por darnos la oportunidad de hacerlo, también al Ayuntamiento de Reus por estar siempre apoyándonos y a los donantes que desde luego son los protagonistas,
claro.
Y también olvidar el equipo de profesionales que van a atenderles durante estos días, que siempre también hay que pensar en ellos.
Claro, yo creo, Ricard,
que hi ha un munt de gent,
moltíssima gent que fa possible tot, sí. Això, el primer que us hem de preguntar és, la marató va arrencar divendres al matí, portem 3 dies i mig, 4, no? Com va de moment el ritme de donacions?
Bé, va molt bé. La veritat és que va un palet més bé que l'any passat i, bueno, esperem arribar a aquestes 10.000 donacions que ens hem fet com a objectiu i esperem que sí, que el divendres a la tarda tinguem aquests 10.000 fets.
10.000 és l'objectiu, Virgínia?
Sí. Ahí estamos, porque es que lo necesitamos. Es decir, que nos pasa siempre cuando llegamos a estas fechas, llega enero, hemos estado en las vacaciones pensando en otras cosas, los hospitales no paran, los pacientes están ingresados igual, la sangre se necesita igual y siempre estamos a los principios de enero con los stocks muy bajitos. De hecho, hoy en día, hoy estamos con sangre únicamente para 6 días. Esto es muy poquito. Entonces, la maratón esta nos va a ayudar muchísimo a remontar esas reservas.
6 días, cuando lo ideal son 10-11, ¿no?
Exactamente.
No, Virginia, et volia preguntar si al cap de l'any hi ha uns moments, uns dies, unes èpoques cícliques en les que hi ha, en les que falta, en les que hi ha, que noteu que no s'ha donat prou o que hi ha escassès. No sé si la setmana després de Nadal és una i no sé si a la resta de l'any hi ha punts concrets.
Pues la verdad que sí, todo el mes de diciembre, ya siempre está el puente de diciembre, que también son fechas críticas, y después en verano, en la época de verano, pues que también nos pasa, ¿no?, que estamos pensando en las vacaciones, nos vamos a nuestro lugar de veraneo si tenemos esa suerte, y a lo mejor hace calor, no nos apetece ir a donar sangre, y estamos también siempre en la misma situación. O sea, tanto la temporada de verano como la temporada navideña, Semana Santa también, o sea, siempre que estamos pues a lo mejor fuera de la rutina diaria, pues se nota luego también les reserves.
Clar, abans deia la Mònica que l'ideal és tenir per 10 dies de reserva, deies tu que en teníem per 5 o 6, no és que se'n gasti molt, és que també la sang caduque.
Claro, nosotros siempre decimos que hemos de luchar todos los días por tener 1000 donaciones para que los hospitales rueden bien, porque la sangre tiene una caducidad. Hay un componente de la sangre que nos dura 3 años, que bueno, este nos da más tranquilidad, congelado, que es el plasma. Los glóbulos rojos nos duran 42 días en frío, que bueno, tampoco está mal, pero las plaquetas nos duran únicamente 5 días. Se tienen que mantener a temperatura ambiente. Las plaquetas son un componente sanguíneo crítico para pacientes determinados, y si no las tenemos, bueno, pues el paciente no podría, muchos de ellos, sobrevivir a, por ejemplo, una quimioterapia, ¿no?
1000 donantes al día.
Sí, claro. Eso es en Cataluña lo que se necesita, si fuera bien todo, 1000 donantes
mínimo,
al día.
Al mínimo.
Sí, lo óptimo. Dijéramos que es lo óptimo para que todo ruede bien, sí.
¿Algún grupo que haga especial falta, Virginia, Nuria?
Bueno, los grupos sanguíneos son todos importantes, siempre lo decimos, todos los donantes son importantes, pero siempre remarcamos el grupo O negativo, puesto que es un grupo que nos sirve para atender a las urgencias, a las emergencias, situaciones en las que no da tiempo a realizar el grupo sanguíneo al paciente. Todos los hospitales tenemos, todos en Cataluña, unas cuantas bolsas reservadas para esas situaciones de emergencia. Por tanto, es un grupo que nos tiene ese matiz, ¿no?, de que tiene esa necesidad de salvar la emergencia.
Es pot donar, recordem, Ricard, donem informació de servei, no?
Sí,
es pot donar
sí.
A tots els hospitals de Catalunya, estem parlant, avui ens centrem en Tarragona i Lleida, però, per exemple, a Lleida, evidentment, a l'Arnau de Vilanova, a Tarragona, al Sant Joan de Reus i al Joan 23 de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, no? Oh. Núria, en aquest
sí.
cas, a la Verge de la Cinta, no?
Els dijous de 9 a 2 i de 3 a 7.
Hi ha una web maratodonantssang.cat que a més podeu veure a la vostra ciutat, al vostre municipi, on es pot donar, i podeu fer reserva de dia, que jo crec que això també és important, que no tothom ens presentem demà a les 9 del matí.
Sí, està molt bé que podem reservar, i sempre quan venen tenen una camilla a punt i esperem que vinguin molts donants. Amb reserva o sense reserva, sempre estaran ben atesos.
Molt bé. Hi ha una altra cara de la moneda,
sí?
Mònica.
Sí, hi ha una altra cara, la dels donants en aquest cas, perquè aquí ho ha dit la Virgínia al començar, no? Vosaltres sou importants, Virgínia, Núria, tots els professionals que treballen, no? Aquí, però aquí, sense donants, no fem res, no? Aquí ningú no fa res.
Desde luego, vamos, la sangre a día de hoy no se puede fabricar, creo que tardará mucho en fabricarse si es que lo vemos nosotras, y por tanto la única forma de obtener sangre es a partir del brazo de personas que son generosas, solidarias, altruistas, vamos, que son héroes y a los que hay que poner una alfombra roja con toda seguridad.
De fet, aquest any, este año, una de las cosas en las que os centrabais en estos sangfluencers que comentábamos, ¿no?, para animar a la gente más joven a donar, ¿es el público que más cuesta todavía, digamos, que esté concienciado de la necesidad de esto?
Sí, vemos que el perfil de donante nuestro es entre 35 y 50 años, y por tanto la gente más joven, probablemente porque no hayamos llegado, porque no tenga la información adecuada, porque no hayamos sabido llegar, no sé, pues sí que es verdad que cuesta más que vengan a donar sangre.
Entre entonces, 35
sí,
y 50.
Y 50,
has dit,
¿no? Sí.
Yo no sé, el Marc.
Ay,
Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs entre 35 i 50?
Doncs la veritat que una mica menys.
Una mica menys, mira.
Bueno.
Escolta, us presento el Marc Ferran. Marc, el Marc i jo no ens coneixem, però m'han passat el seu contacte i m'han dit és ambaixador de Lleida.
Ambaixador del Banc de Sang,
Ambaixador del Banc de Sang a Lleida, Marc.
Això mateix. I en especial la col·lectiva que diem sempre és ambaixador 2.0, però nosaltres ens especialitzem, ens enfoquem sobretot a l'estat social.
Pues me alegro de irte.
Ets sangfluencer.
Sangfluencer, bloodfluencer, de tot una mica, tot el que faci falta.
Escolta, tu ets donant.
Jo sóc donant, de fet, des dels 18 anys.
I com vas fer el primer pas?
Doncs bé, jo sempre, des que era petit, acompanyava a la meva mare a donar sang, llavors veia que era algo que no feia mal, que era bo, que era generós, i llavors, després, inclús de donar, doncs et donaven així una mica de refrigeri, I doncs això des de mi doncs, m'ha agradat sempre, i he anat pujant, i la primera cosa que vaig fer als, donar, als 18 anys doncs, va ser, mare, anem a donar sang.
La Mònica ja ho sap, i això sempre ho pregunto, realment fa mal o no fa mal?
No fa mal, la veritat que és menys que una picada de mosquit.
Veus? No, ho dic perquè...
He fet que ara canviaran molt el sistema, és, vull dir, abans es deia no, que feia més mal la punxadeta abans que et feien al dit, que per analitzar el ferro i demés, que la pròpia donació en si.
Virgínia, vau engegar una novetat no fa massa mesos, i és que quan un donant dona sang, quan aquesta sang es fa anar, envieu un missatge a la persona donant per dir, escolta, s'ha fet anar la teva sang.
Sí.
Marc, jo no sé aquest pas, si realment, evidentment això es fa altruïstament, però un cop reps el missatge dius, ara és que és una realitat, és que acaba de passar això.
Realment, vull dir, aquest missatge, quan el reps, vull dir, et fa molta il·lusió. Vull dir, últimament, des que es va iniciar aquesta campanya, les xarxes s'han plenat d'aquests missatges. Dic, clar, gent que no està acostumada, en el moment que ho reps, doncs et fa aquesta especial il·lusió, no?, de rebre, ostres, doncs sí, mira, val la pena. I a més això, amb els que s'espera és que pròximament s'animi doncs, a seguir continuant donant-la, no?
Clar.
Recordant que és això, vull dir, que es pot donar entre 3 i 4 vegades l'any, que amb una vegada no n'hi ha prou.
Mm-hmm. Mira que bé s'ho sap el Marc, eh? Han fet la Virgínia i la Núria han fet cara de mira que ben ensenyat que el tenim, eh?
Bé, jo puc fer un incís amb el Marc. Bé, el Marc és un donant de Lleida, com diu, des dels 18 anys, però és que a part de ser ambaixador, a part és delegat de l'Associació de Donants del Segrià i, bueno, no sabeu el que ens ajuda perquè està super implicat. I bueno, li agraïm molt des del Banc de Sang i des de la Federació de Donants de Sang de Catalunya pues, la seva implicació. I bueno, Marc, encara que sigui per telèfon, una abraçada.
Bueno,
jo també quiero, Marc, jo soy Virginia Callao, no nos conocemos, pero bueno, tengo un vínculo buenísimo con Lleida porque he trabajado muchos años allí, he vivido 12 años, mis hijos son de Lleida.
¿Has viscut aquí, Virginia?
Todo lo bueno apunta, Lleida, Virginia. Y me ha hecho gracia lo de Amuna Vegada Noia Pro porque era el lema de hace unos años del Banc de Sang y veo que Marc está, vamos, lo tiene clarísimo.
Claro.
Y realmente es verdad que cuando en la familia hay alguien donando sangre, luego los hijos realmente son la excepción, que yo decía menos de 35 o 50, pues es cierto que son personas que luego cumplen 18 años y les apetece empezar
claro.
A donar sangre, o sea que te lo agradecemos muchísimo y te felicitamos.
Claro, escolta, ens falta encara, no sé si el Marc coneixerà a la persona que tenim també a l'altra banda del telèfon a Tarragona. Crec que entre ells no es coneixen, però tenen força coses en comú. Mira, aquí tenim a Tarragona el Luis Hernández. Luis, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, ens van passar també, la Núria, ens va passar també el contacte del Luis, perquè a banda d'ambaixador també del Banc de Sang, no, Luis? Ets donant habitual, sí. Eh?
Bueno, era donant habitual.
Eres.
Fins que va arribar un moment que ja no podia donar, perquè van diagnosticar un linfoma, i aleshores, puesto de donar, vaig rebre.
Ah, aquí està.
Sí, aquí, jo sí. Jo sóc un donant, és donant i un actual receptor de sang.
Exacte. En el teu cas, Luis, tu recordes la primera vegada que vas donar sang i per què ho vas fer? O sigui, que et va motivar alguna cosa en especial?
Sí, jo vaig començar a donar sang als 18 anys,
sí.
Perquè estava a un col·legi, al Col·legi Major, a Barcelona, i aleshores un company que feia medicina i estava sang per fer la tesis doctoral. I aleshores va organitzar una espècie de maratón ahir al col·legi perquè tothom donés sang al clínic de Barcelona. I així va començar. I aleshores allà donant aquestes dues vegades que vaig donar, aleshores vaig engrescar-me i, bueno, i des d'aleshores vaig ser donant de sang.
I tu has arrossegat molta gent també a donar sang, Luis?
Bueno, a tot el que puc. A tot el que puc l'agafo. I com si fos un palangre, ho vull agafar cap al Banc de Sang.
El Luis també és un delegat de l'Associació de Donants, en aquest cas del Tarragonès, un exdonant perquè, per desgràcia, per la malaltia que va tenir, però era un donant superfidel, venia a donar plasma, donava sang, molt, molt bon donant, i ara és molt bon delegat i ens ajuda moltíssim. Ara el tenim a l'Hospital de Joan 23, a fora al Hall, animant a la gent que vingui a donar sang, i una abraçada també, Luis, sí. Per tu.
Destacar tu sonrisa, Luis, sempre, eh? Tu sonrisa, que és... Hola, capta gracias, a los donantes.
La veritat... Cristina i la Núria són dos seres, bueno, maravillosos, tu.
Jo no sé...
Són les maravilloses.
Lluís i Marc, vosaltres no us coneixeu, com dèiem, el Lluís a Tarragona, el Marc a Lleida, però sou els dos ambaixadors, els dos us dediqueu aquí a captar gent. M'agradaria preguntar-vos als dos, què és el que més costa per convèncer algú? Que és desconeixement, el que ens fa por per desconeixement?
Sí, jo crec que és això, o sea, la gent té molta, com perdó, ignorància de lo que es fa en la sang i el plasma, tot això, com si fos una cosa molt, molt rara, molt així, però no. Al final parles i te dones que molta gent, la gent repeteix, o sea, quan la gent fa la primera donació, queda enganxada i enganxada en el sentit positiu. No?
Clar,
i
sí.
Doncs ja continuen i és molt habitual que la gent que dona una vegada torni una altra i una altra. I això és el que interessa, clar.
Marc, tu et trobes igual també? Desconeixement és el que frena més per anar a donar?
Doncs sí, comparteixo totalment el que ha dit el Lluís. I sobretot és això, de, ostres, tinc que anar a esmorzar, tinc que estar amb gana, com la cosa. O sigui, m'he fet un tatuatge, puc donar, no puc donar? A mi aquestes són aquests dubtes, però que sempre, si jo o els meus companys tenim l'ocasió, doncs no us preocupeu, jo us acompanyo, anem qualsevol dia. L'important és això, vull dir, la gent pot es confon una mica amb el tema dels anàlisis, que allí pues, sí que has d'estar amb dejú, però tot el contrari passa aquí amb quan vas a la sang, vull dir que has d'estar bé de líquids, ben alimentat, pues, el que faci falta.
Mm-hmm. Lluís, ens deia la Núria, sí. I ens ho has explicat tu també, no? Tu has estat també receptor en aquest cas.
Sí.
Això t'ha fet encara, ja tu ja estaves convençut, però t'ha fet encara convèncer-te més de la importància, no?, de ser això, sangfluencer en aquest cas?
Sí, tant. I a més, ara intento convèncer la gent que, a més d'un pas més endavant, i fessi, se'ls faci donant de medula òssea. La medula òssea també hi ha molt desconeixement, molta gent creu que encara és pinxar l'os de la pelvis, no sé què més. I no, ara, gràcies a Déu, les tècniques han millorat moltíssim i generalment es fa a la sang perifèrica, i això és una cosa pues, molt fàcil, vull dir, molt tranquil·la de fer, sense cap dolor ni res. Mm-hmm. I de fet, a mi m'han fet fa un any un trasplantament de medula òssia de la meva filla i estic perfectament. O sigui, fent una vida absolutament normal i la meva filla absolutament li va costar 3 hores que va anar al Vandesan, i al Vandesan li van treure 1,5 milions de cèl·lules mare que em van donar a mi, i perfecte. Si això és una cosa que també ara és un altre pas que estem donant. Ara el que li interessa avui, aquesta marató, és que t'ha de dir tot el sang.
Yeah.
I la gent que doni aquest pas per treure una mica la por o la ignorància, el que sigui, perquè se facin donant, i després pues, que se pensi en lo de la medula òssea, perquè la medula òssea també és important i dona vida realment.
Mm-hmm. Estava pensant...
És un testimoni. Clar.
Sí, no, estava pensant quantes històries hi ha al darrere de cada donant, no, de cada donació, de cada vegada que s'ha donat, no de cada persona, no, de cada vegada que s'ha fet. Hi ha tota una història, és un llibre infinit aquest, el que es podria fer.
Sí.
Molt bé.
Sí, realment.
Perquè el Lluís no ha rebut un trasplantament de motllos, n'ha rebut dos, vull dir que és un exemple. La veritat que és un testimoni real, real.
Uh-huh. A mi, mira, avui em sap molt greu no tenir gaire més temps, perquè jo crec
sempre
que Ricard,
mateix,
podríem
no?
estar preguntant, però avui especialment jo crec que podríem estar preguntant moltes coses, sobretot a Lluís i al Marc, perquè de fet la Virgínia i la Núria estaven escoltant-los atentament, dient que bé, que no hem de dir res, mira, ja ens ho fan ells... No, la fan la feina, no, perquè és veritat, jo crec que la gent ens arriba molt més si ens ho diu el Lluís o el Marc, que no, amb tot el meu respecte i carinyo us ho dic, que us adoro, Virginia i Núria.
No, però el Marc ens ho deia perfectament, jo vaig començar perquè ho vaig veure a la mare, és un exemple, no? I per tant, tots són exemples, si ens ho explico qualsevol persona, diu, escolta, que jo sóc donant, hòstia, no ho sabia tu, i fa mal, no, doncs vinga, que m'animo, és aquest el pas.
Clar que sí.
Doncs escolta, fins al Lluís, Marc, per acabar, què li dieu a la gent que fins divendres hem d'aconseguir aquestes 10.000 donacions, no?
Sí,
i tant.
Com els animeu? Va, animeu-me aquí al personal.
Bueno, doncs vinga, va. Sí. Bueno, Lluís, comença.
Molt bé, Marc. Tira endavant, Marc.
Vinga, Marc.
Doncs bé, per aquí, per a la joventut, doncs sí que és això, no? I ara diuen que ja està molt de moda això de ser influencer, pot ser el de Bluefluencer, encara està molt millor, perquè a part de tenir més likes, més seguidors, doncs ajudes també a salvar vides. era molt, molt bo. I a part, doncs, hi ha gent que es diu, es fa pedir blogger, doncs aquí amb la marató pot ser un blogger també, o inclús molt millor les dues coses.
Doncs a veure, Lluís, molt ràpid, 10 segons per convèncer sí, el personal.
Doncs pues el personal que s'engresqui, que vingui, perquè és una renovació. O sigui, la gent jove, per exemple, pues eso, que se renovi la sang, perquè una donació significa que és que espavilar les cèl·lules teves para que facin no la sang.
Ah, sí, molt bé, això és bona, bona també, eh? Bona, també. No, molt bé.
Molt bona.
És una nou, pues nou a sant.
Arribem a dos quarts, escolta que ens hem quedat
gràcies,
sense temps.
Lluís.
Marc, gràcies.
Gràcies, Lluís, una abraçada. I a la Núria Vilanova i a la Virgínia Callau, mil gràcies. Avui heu parlat poc i jo crec que encantades, no?
Encantadíssimes.
Encantades, moltíssimes gràcies.
Mònica, ens escoltem demà.
Vinga,
gran tema avui,
quarts. I com arribem a dos quarts, ens aturem, agafem aire, desallotgem l'estudi, dos minuts per la publicitat i anem cap al Priorat.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor. Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión, porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa, com fem cada setmana. Seguim la recomanació dels experts, de l'expert en aquest cas. Avui escoltem a la Maria, del celler Sant Genís Baquer. Això ens deia en la seva visita al programa fa uns dies. Escoltin.
Bueno, crec que és imprescindible el celler Batllac. El celler Batllac és un celler veí nostre, és un celler amb molta amistat. I bueno, l'Albert Costa, que és una gran persona i que us explicaria tot el que ells elaboren, que fan moltes coses diferents i moltes coses molt interessants.
Com que som unes manades aquí, anem cap al Priorat, cap a Porrera, hem enfilat el carrer Pont i truquem a la porta del celler Batllac i l'Albert Costa ha vingut avui fins a l'estudi. Benvingut i gràcies, Albert.
Hola, moltes gràcies, bon
merci.
Dia.
Reyes, escoltant a la Maria.
Sí, bueno, perquè tenim molta amistat, som molt amics i, hòstia, és un plaer que m'hagi citat per venir aquí, o sigui que, bueno, el vull agrair i moltes gràcies i fan una feina molt maca Porrera i de molta història i estic molt agraït.
Anava a dir, vam descobrir amb la Maria, que és un celler, jo crec, imprescindible per la història del món del vi a Porrera concretament, però vosaltres no us quedeu curts,
sí,
tampoc.
Sí.
Explica'm una mica com va començar tot plegat al celler Batllac, a veure.
Sí, el celler Batllac és un celler una mica estrany. El celler Batllac el van fundar primerament, fa una mica de gràcia perquè el van fundar dos abstemis, sí, en Lluís Llach, cantant, i el meu pare era un notari de Torelló, i van fundar el celler Batllac a Porrera perquè la mare en Lluís era el poble de Porrera. Mm-hmm. Quan la mare en Lluís es va morir, en Lluís va heredar la seva casa i les seves finques i es va posar a viure a Porrera. En aquell moment, cal recordar que Porrera i la comarca del Priorat era una comarca molt empobrida. Vam tenir, bueno, al Priorat hem tingut dos crisis molt importants. La primera crisi va ser la filoxera.
Sí.
Després de la filoxera vam tenir la crisi de la banyana turca. Això va fer que el poble, els pobles del Priorat fossin, bueno, no tinguessin cap incentiu econòmic i això feia que la gent no hi anés. No? I en aquell moment, l'any 83, quan es mor la mare en Lluís, en Lluís als anys 90 es posa a viure allà i es posa a viure allà per escriure cançons, no? I s'instal·la a la casa de la seva mare amb en Miquel Martí Pol i comencen a escriure cançons. Recordo que diria que una de les primeres coses que van escriure allà va ser Pont de Mar Blau, o sigui que té la seva gràcia que escrivissin un tema dedicat al mar a Porrera.
A Porrera, sí.
Però sí, es van instal·lar allà i van començar a escriure Pont de Mar Blau. En aquell moment, quan van començar aquest projecte, és quan en Lluís, que no li agradava el vi i segueix sense agradant-li, va voler fer alguna cosa pel poble de Porrera. I és quan va decidir anar a veure els cinc magnífics, que són els cinc visionaris, els cinc enòlegs que van començar a Gratallops, no? En René Barbier, Carlos Pastrana, Daphne Gloria, en Josep Lluís Pérez i Álvaro Palacios, que jo sempre que dic els cinc magnífics els he de citar perquè són molt importants per tot el que ha fet el Priorat. I els van a veure i els va dir, escolta, creieu que puc fer el mateix que esteu fent vosaltres a Porrera, o puc fer, o sigui, el que esteu fent a Gratallops jo puc fer a Porrera? I ells van dir, home, si tens la mateixa filosofia que nosaltres, segurament aconseguiràs fer un producte amb molta qualitat. I és quan ell va trucar al meu pare, que eren amics d'infància del mateix poble, de Verges i d'Albons, o de la mateixa comarca, i li va dir, escolta'm, Enric, per què no vens i m'ajudes a fer aquest projecte, no? Que és el projecte de Vall-llac. Però el projecte havia de ser un projecte social, havíem de fer un producte de molta qualitat, està clar, però darrere l'etiqueta hi havia un projecte social, i en aquest cas el projecte social era el canvi del preu del raïm. No? El que no era lògic és que es vengués una ampolla per 10.000 pessetes i el raïm del pagès només es cobrés a 20 cèntims. No, a 15 cèntims. No? I això va ser l'any 96, quan es va fer el primer canvi del preu del raïm. Sempre es parla de... A mi m'agrada sempre citar les dues revolucions que vam viure al Priorat. No? La revolució enològica que va passar a Gratallops, no? Quan els cinc magnífics van creure un altre cop o van posar en valor el raïm que hi havia allà, i la revolució social, que és la que va passar a Porrera en el canvi del preu del raïm. I aquest canvi del preu del raïm, bueno, va passar... el raïm va passar de pagar-se de 15 cèntims a quasi a 100 pessetes, no? O 150 pessetes, i en un futur s'havia de pagar quasi a 3 euros al quilo. O sigui que el canvi del preu del raïm va ser molt important i això va fer que l'economia del poble canviés totalment. No? I aquesta era la filosofia dels dos fundadors, tant del meu pare en Lluís, i així va començar el celler. La primera anyada va ser el 98, i des de llavors estem allà. El meu pare ens va deixar l'any 2013 i per això ara jo en soc el copropietari juntament amb en Lluís i l'enòleg.
Com comences? La història del celler és aquesta, la teva relació amb el món del vi, la teva particular. D'on ve? Perquè no sé si la família s'hi dedicava abans.
No. I t'he de dir que som quatre germans i els tres germans que tinc són quasi abstemis, ho veuen molt poc, hosti, imagina't. No, la família no es dedicava al món del vi, sinó que va començar quan el meu pare i en Lluís van començar el projecte i jo tenia 12 anys i anava a Porrera. Nosaltres vivíem a Torelló, o sigui, bastant lluny d'aquí, però recordo que cada dimecres baixàvem, jo venia a Porrera amb els meus pares i corria enmig de les botes de vi. Recordo molt que la meva primera professora d'enologia o d'ensenyar-me com funcionava un celler va ser la Sara Pérez, Mas Martinet, que l'agrairé tota la vida, i arrel d'això, de mi agradar-me córrer pel mig de les botes i córrer pel mig de les vinyes, vaig ser un dels germans que es va dedicar a aquest
tema. Mira com has
acabat. Sí, vaig seguir i molt content de seguir amb aquest projecte.
Has explicat la història dels cinc magnífics. Una de les coses que que van dir, no?, al teu pare i al Lluís Llach va ser, si manteniu la nostra filosofia, la cosa pot funcionar. Quina és aquesta filosofia?
La filosofia era, sobretot, posar en valor el raïm que teníem a les nostres vinyes, que abans no es posava en valor. O sigui, abans el que es feia era agafar tot el raïm, ficar-lo dins d'una tina de ciment, fer-lo fermentar, i es feien aquests vins de granels, que eren molt alcohòlics i que tothom coneix, no? Els vins que anàvem a comprar als nostres avis amb una garrafa.
Adoll, clar.
No, adoll. I el que van fer és, ho complementarem amb varietats forànies, no? Amb el Cabernet i el Merlot, que ara això està canviant, però fa 25 anys es va complementar les canyelles i les garnatges amb els Cabernets i els Merlots, i es va fer unes tècniques vitivinícoles, unes tècniques enològiques diferents de les que es feien, molt més innovadores, amb barriques més noves, amb tancs d'acer inoxidable, i això va fer que el canvi del vi del Priorat fos molt gran, no? I per això vam tenir els primers vins, els primers clos, no? Els anys 89, que van fer un gir de qualitat molt important.
Si hi ha algú que no ha tastat mai un vi del celler Valllac, sí. No? Què li diries o com definiries una mica els vostres tipus de vins, tot i que n'hi ha diversos i ara sí, en parlarem, sí. Però hi ha, diguéssim, un fil conductor que us identifica?
El fil conductor jo crec que és que a Porrera és a és la situació. Jo crec molt amb la nomenclatura que tenen a la Borgonya, no? Dels vins de les vinyes, i que el nom dels vins ha de ser el nom de la vinya i el cognom ha de ser el nom del celler, no? Que quan et veus una cosa, et transporti a la vinya. I la sort que tenim a Porrera és que és el poble que està més a prop del mar, per tant, tenim les marinades de les nits, això refresca. També tenim més carinyena que no pas garnatge, per tant, la base dels nostres vins és carinyena. Per tant, el que aconseguim a Porrera és uns vins frescos, però a la vegada molt elegants i potents, degut a la carinyena que tenim al nostre poble, no? I això és realment el que... Després, també al celler Valllac intentem... treballem totes les vinyes amb ecològic, i després dins del celler la veritat és que la meva feina és bastant, bastant fàcil, perquè amb el raïm que tenim és molt difícil fer un vi dolent, no? Jo quan estava a Austràlia o Nova Zelanda, quan estava treballant a Austràlia o Nova Zelanda, sempre dic que l'enòleg era el tio més important del celler, no? Quan tu deies a Austràlia que ets enòleg, et fotien una catifa vermella per entrar a dins del celler. En canvi, al Priorat, un enòleg és un tio que treballa 24 hores al dia i ja està, no? És més important la vinya que tens i quasi la mula que et llaura la vinya, que no pas l'enòleg. Per tant, hem de ser, has de ser molt, molt tonto per fer un vi dolent del raïm que tenim, però per això, no? Que volem, el que volem plasmar dins d'una ampolla és realment les vinyes que tenim. I tenim la sort de Valllac, que el meu pare ells, quan van anar a Porrera, van poder comprar bastantes vinyes velles, i això és el que es reflecteix a les nostres ampolles.
Mm-hmm. Aquestes vinyes velles, aquesta història de Porrera i de la zona, no? És una mica també una cosa que us heu marcat com a objectiu de... mantenir-ho al màxim possible, sí. I per això també us marqueu, diguéssim, un tope, no? De dir, no hi ha un afany de créixer, no?, en moltíssima producció, sinó de mantenir allò el més intactes possibles, aquestes vinyes, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que, imagina't, al Priorat, abans de la fil·loxera hi havia quasi 13.000 hectàrees de vinya plantades, ara penso que som quasi 2.000 només, no? O sigui que possibilitats de créixer al Priorat n'hi ha moltes, però possibilitats de créixer quantitativament. Jo crec que qualitativament no n'hi ha tantes, no? Perquè de vinyes velles n'hi ha molt poques, i el celler al que ens hem dedicat els últims 10 anys és a dedicar-nos molt en aquestes vinyes velles, a recuperar-les i a fer-les doncs una mica més productives del que eren, però sobretot per aconseguir la màxima qualitat, no? Mm-hmm. I no buscar una quantitat, sinó buscar qualitat.
Mm-hmm. Parlem de vins, va, que has vingut carregadíssim, he de dir, eh? Ara veuran a la foto que penjarem a Twitter, veuran que ha vingut amb tres ampolles de vins, jo crec, molt diferents.
Sí, he vingut... Bueno, al celler Valllac tenim... A part del projecte clàssic de Valllac, tenim un altre projecte que després puc explicar, però Valllac, el projecte clàssic que va començar el meu pare en Lluís, es composa de quatre vins negres, que són l'Embruix, que fem amb vinyes joves propietat del celler, que és el que produïm més. Embruix de Lluna, es diu Embruix de Lluna perquè és un poema que escriu Miquel Martí Pol quan estava a Porrera, per això li vam ficar aquest nom. Després hi ha el Lidus, que és el vi que fem amb raïm comprat majoritàriament dels viticultors de la zona. És la filosofia dels dos fundadors, no?, d'ajudar les famílies del poble, per això fem un vi de raïm comprat. Després hi ha el Porrera Vi de Vila, que és el vi que fem amb només tres vinyes que tenim al poble de Porrera, tres vinyes velles, i per això és el Porrera Vi de Vila. I després hi ha el Mas de la Rosa, que és el vi que fem només d'una sola finca, que és un vi de finca qualificada, que aquesta finca ha passat a ser per si sol una denominació d'origen. De vins de finca qualificades al Priorat només n'hi ha tres: Mas d'en Gil, Clos Mogador i Mas de la Rosa, no? I aquí és el que dèiem abans, no?, de la piràmide francesa dels vins de la Borgonya, no? A dalt de tot el Gran Cru, que és el Mas de la Rosa, després hi ha els vins de Vilaix, que són els Porreres, i després hi ha tot l'altre, no? I això és el que volíem fer al celler. I després fem un vi blanc, que és l'Aigua de Llum, que és un vi dedicat a Miquel Martí Pol, que només fem 1.500 ampolles, i és un 100% bionyer, i només el fem l'any que es sumereix en Miquel. O sigui, l'any que el puc fer bo, tan bo com la seva poesia, doncs el trec al mercat, i l'any que no el puc fer tan bo, no el trec al mercat. Això són els vins del celler. Després hi ha un altre apartat dins del celler, una altra empresa, que la vaig crear jo quan estava estudiant, que és l'empresa de l'I+D del celler, que és totes les bogeries. Per exemple, al Priorat no només hi ha carinyers, garnatges, merlots, cabernets i xirats, sinó que hi ha varietats autòctones que s'estan descobrint ara i que estem recuperant, no? Per exemple, hi ha una varietat al mig de les vinyes de raïm negre, es plantava raïm blanc, i es plantava raïm blanc algun cep, perquè les dones grans, quan anaven a Barmà, si es trobaven un cep de raïm blanc, podien asseure's i menjar-se'l, no? I aquests ceps de raïm blanc, hi ha moscatell, però també hi ha una varietat autòctona nostra que es diu escanya vella. Es diu escanya vella,
sí,
perquè la pell era molt dura, la llavor molt grossa, i les velles, quan se menjaven, s'escanyaven.
No? Ja. No,
i és molt maco. I són varietats que estem recuperant, i aquestes varietats les estem recuperant, les estem vinificant per si soles. I quan les vinificàvem per si soles, hosti, a mi i a l'altre enòleg, i en Lluís, quan les tastàvem, ens agradava, i dèiem, hosti, quan fas tu una prova, i normalment és com el teu fillet, t'agrada molt, no? I el que vols és veure què pensa la gent del carrer. No? I és quan vaig decidir treure-les al mercat. I no vaig decidir treure-les al mercat amb un nom comercial normal i ja està, sinó que quan les vaig decidir treure al mercat, vaig decidir treure-les amb nom de dona gran del poble de Porrera.
Mm-hmm.
I vaig decidir fer-ho així perquè gràcies a aquestes dones grans, sobretot, és amb les quals tenim les vinyes velles que tenim avui dia. No? Quan hi va haver la crisi, sobretot l'última de la Banyada Turca, els homes dels pobles el que feien era anar a treballar a Reus o a Tarragona, en canvi les dones es quedaven a casa. No? Mm-hmm. I aquestes dones són les que anaven cada dia al tros, sobretot caminant a la finca, treballaven la vinya. Imagina't, hi ha dones a les que he dedicat un vi que caminaven 10 quilòmetres cada dia, treballaven una vinya de 80% de pendent i després tornaven a casa. No? No, és el cas de la Catalina, per exemple. Aquesta dona feia això cada dia i després esperava a casa que vingués el seu marit i tenia la segona jornada laboral que era
la
de cuidar el seu marit.
Casa,
no?
Sí.
La de casa, sí. I això per mi significa molt. No? I abans parlava dels cinc magnífics, que per mi són molt importants, però abans dels cinc magnífics hi havia aquesta gent. No? I aquesta gent es mereix no només un vi com els hi he fet jo, sinó que es mereix una escultura de totes les places dels pobles del Priorat.
Sí.
I jo els vaig decidir fer-li vi a ell, de dedicar-los-hi, que són la Catalina, la Joaquina i la Matilde, que són tres dones que per mi són molt importants. I aquestes tres dones encara estan vives. Per exemple, la Catalina té 104 anys, ara el març en fa 105, i estan vives i els hi vaig voler dedicar. I després tots els diners que fèiem amb aquests vins se'n van a l'Ajuntament per fer coses per la gent gran del poble. O sigui, és un projecte totalment social. I, per exemple, fa dos anys vam fer amb aquest projecte es va pagar l'escala per baixar la piscina municipal del poble, una escala gran per la gent gran. L'any passat vam posar baranes a molts carrers del poble perquè per la pendent que tenen.
És que t'ho anava a dir, digues, sí. Que ho dèiem l'altre dia amb la Maria, sí. A Porrera has d'anar amb piolet,
sí, sí,
perquè
sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, hi ha moltes pendents. I em penso que aquest any, l'altre dia parlàvem amb l'Ajuntament, crec que es pagaran bancs perquè la gent gran pugui seure. O sigui que aquest és un projecte que hem començat fa molt poc, però que em té molt il·lusionat, tant a mi com en Lluís, perquè... Per tot el que hi ha darrere d'aquesta gent gran.
Clar, t'anava a dir, en aquest cas, evidentment el que hi ha a l'ampolla és important, però jo crec que, i és una mica també el que volem aquí, descobrir
sí.
Aquestes històries que hi ha rere les ampolles, no?
Sí.
Perquè és una mica la mostra del compromís que hi ha també amb la zona, i ho parlàvem ara abans d'entrar, no, Albert, de dir, hòstia, Porrera s'ha revifat,
sí.
Gràcies al món del vi, molta
sí.
Gent jove, no?, ha tornat,
sí.
o s'hi ha instal·lat sense ser-hi, i ha tornat a donar vida, no?,
sí,
a Porrera.
Imagina't, quan nosaltres vam començar amb jo crec que 4 cellers embotelladors, ara som quasi 23. O sigui que a un poble de 400 habitants és el que realment el meu pare i Lluís volien veure pel poble de Porrera, no? I ens fa molt, 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 però moltíssim feliços de veure com està canviant aquesta comarca i sobretot un poble com Porrera.
Mm-hmm. I aquest compromís doncs, amb la gent d'allà, no?
Sí.
I amb aquest projecte jo crec que és un exemple perfecte d'això, de dir, escolta,
sí.
Si nosaltres treballem aquí, fem vi aquí, però volem que això també reverteixi al poble, no?
Sí, a més nosaltres no deixem de ser, almenys jo sempre seré foraster, és un poble que m'ha acollit, no? I jo els hi vull retornar aquest acolliment tan generós que han fet, els hi vull tornar d'alguna manera, per això vam decidir fer aquests tres vins.
Uh-huh. Aquests són la Matilde, la Catalina i la Joaquina, sí. Recordin, la gamma és Clos l'Ascentiu.
Uh-huh. És un altre celler, és el celler d'I+D dins del celler Batllac. Sí.
Però està bé, això m'agrada que tenia una mena de banc de proves,
sí,
no?
Perquè és molt important.
És essencial,
sí,
jo crec,
sí,
perquè
sí.
Molta gent dirà, sí, clar, és que ara, i tu ho has dit abans, avui en dia és difícil fer vi dolent.
Sí.
Per tant, t'has de, no?, significar
sí.
amb altres coses.
Sí, sobretot sóc una persona que m'agrada bastant sortir de la rutina de cada dia. I la rutina nostra eren els vins clàssics del celler, que per mi que estan molt bé i m'agrada molt fer-los, però sortir de la rutina també és molt important, per això vam decidir que totes les novetats que estan sortint al mercat, no sé, ara, per exemple, es fa molt vi amb àmfora, no?
Sí.
I es fan servir moltes altres coses, no? Que sigui ous de ciment, tot això. Abans de tu saber si pels teus vins serà bo, jo crec que està molt bé provar-ho, no? I aquestes proves són les que fem amb les dones, amb la Catalina, la Joaquina i la Matilde, no? Provem, o sigui, tots són vins fermentats i criats amb àmfora per veure si els nostres vins amb àmfora són capaços de suportar-ho, no? I per això les proves.
Clar. Mira, t'he posat abans el que ens va dir la Maria, però la vida està plena de casualitats, Albert. Sí. I la setmana passada, justament, parlàvem aquí amb algú que crec que coneixes, que és la Patricia de Golferix. Sí. I ella, mira, la casualitat va fer que això passés ara fa aproximadament una setmana aquí al programa. Escolta, sí. Quin vi toca avui, per cert, Patricia?
Avui surt, mira, un vinazo. Purrera Vida Vila, del taller Baillac.
Mira, venen la setmana vinent, justament, al programa. Mira, quina casualitat. No està ben preparat, això, audiència, eh?
No. Que xulo. Pues mira, quan vingui ja s'hi pot dir. Digues, ja se'ls ven tenir a la Patricia, justament el 8 de gener, que sortiu a l'agenda, que tingui a veure també que expliqui una miqueta el perquè del 8 de gener i això.
Ah, mira, doncs li preguntarem.
El hashtag, per exemple, és Carinyenes Centenàries. Això diu molt ja d'aquest dia, no?
Jo, sí. No pregunto jo, ha preguntat ella. Albert, per què el 8 de gener és especial?
Mira,
per vosaltres?
El 8 de gener és molt especial perquè és quan va néixer el meu pare. Hagués fet 73 anys el passat 8 de gener i el meu pare era el pilar, no només de la meva família, sinó era el pilar del celler i una persona importantíssima, una persona que, bueno, que es va llançar aquest projecte social amb en Lluís sense saber res de vi i sense que li agradés i només va llançar-hi perquè darrere hi havia aquest projecte social. Per tant, mai li podré agrair prou al meu pare tot el que ha fet al celler perquè jo pugui continuar, no? I per mi és un plaer continuar i ser la segona generació d'aquests pensaments i d'aquesta il·lusió que tenia el meu pare en Lluís quan feien les primeres reunions. Sempre recordaré, les primeres reunions del celler estaven en Lluís, el meu pare i en Miquel Martí Pol i pensaven al celler i Miquel Martí Pol sempre els hi feia una senyal amb els dits de diners com aneu, no? Perquè segur que heu d'invertir molt al principi. I era molt maco perquè ells estaven superil·lusionats. I aquesta il·lusió és la que ens segueix ara.
La recomanació del 8 de gener a la gent d'Un dia un vi era aquest vinazo que ens deia ella, no? El vi de Vila, sí. Que ens n'has parlat abans també, no? Aquest de, dins la gamma, diguéssim, dels Baillac, no? La inicial, sí. No dins d'aquest I+D que esteu fent ara. Sí. Ens has parlat també d'aquest blanc, recordem el nom, és Aigua de Llum, que és l'únic blanc que fèieu fins ara, no? Fins abans de la Joaquina.
Sí, l'Aigua de Llum, bueno, el Purrer Vida Vila és una de les ampolles que he portat. Sí. És la nova regulació que va fer la DEO Privat, que va dividir la DEO Privat en diferents pobles, no? I això és una, bueno, una cosa molt, molt de la Borgonya que jo hi estic molt d'acord, perquè cada poble té els seus microclimes i això fa que cada vi sigui diferent, no? I poder portar el nom de Purrer una etiqueta per mi és collonut i poder-lo portar per tot el món encara més. Per tant, nosaltres quan va sortir la regulació el primer que vam fer és ficar les millors vinyes que tenim al celler Baillac a Purrera, a part de Mas de la Rosa, dins d'aquest vi, no? I el que volem és que quan la gent el tasti, el transporti a Porrera, amb la frescor de la marinada i amb les carinyenes més velles i amb més pendent. I després hi ha l'Aigua de Llum, que l'Aigua de Llum és un vi molt especial, perquè és una varietat que es diu Vionier, que és una varietat que va estar acceptada fa molt poc per la DEO Priorat, perquè nosaltres la vam plantar fa 20 anys, vam ser dels primers a plantar Vionier al Priorat, i la vam plantar perquè a la Sara Pérez, que era l'enòloga que teníem abans, li agradava, també perquè és una varietat típica del Cot Rotí, i nosaltres tenim un clima i un sol bastant semblant, i això va fer que la provéssim. La veritat és que vam tardar, penso que 8 anys, a fer el primer vi d'aquella vinya perquè no ens acabava de convèncer o no l'acabàvem d'entendre. No és fins que la vam entendre que vam fer els primers vins. Això és molt important. Les vinyes et donen un producte que fins que no les entens no pots fer el millor vi d'aquella vinya. No? I entendre la vinya és complicat, sobretot al Priorat, però fins que l'entens, fins que l'has treballat molts anys és quan la pots començar a fer un vi de molta qualitat.
Uh-huh. Si entren, per cert, a tafanejar a www.baillac.com, trobaran molta informació també, a banda del que hem xerrat avui, i deu, no?, que el Priorat, crec que ho vaig llegir al vostre web, és un llenguatge, no?, en si, per l'orografia, per tot plegat, i al final el vi és l'idioma per entendre'l també, no?, però s'ha de trepitjar, però amb el vi podem començar, i has dit que per tu és un orgull portar Porrera arreu del món, i realment els vostres vins arriben arreu del món, Albert.
Sí.
O sigui, esteu a tot arreu.
Sí, bueno, la veritat és que és una mica trist, però jo crec que venc més a San Francisco, Califòrnia, que no a Barcelona.
T'ho volia preguntar, i quin tant per cent se'n va?
Sí, un 85% de la producció se'n va.
Se'n va fora, això ho hem d'invertir.
Està canviant, jo crec que Catalunya està pujant i això és molt positiu, sobretot jo crec que està pujant per la feina que estem fent molts cellers del Priorat de l'enoturisme. Uh-huh. Està clar que si, per exemple, la Porrera de Vila és un vi que pots trobar 47 euros a l'ampolla a la botiga, si tu vens una ampolla per 47 euros, la gent ha de saber per què carai va 47 euros. I perquè al costat n'hi ha una de 3 euros. No? I hem de saber explicar la diferència, no? Perquè siguem més xulos, hem posat un preu més elevat, sinó que l'orografia, el terreny, moltes coses fa que aquests vins siguin molt difícils de fer i això fa que el preu sigui... Per exemple, a Porrera de Vila, jo a les vinyes necessito quasi unes 7 plantes per fer una ampolla de vi. No? En canvi, vas a una altra zona vitivinícola com Napa, Califòrnia, i una planta pot arribar a fer 7 ampolles de vi. No? I en canvi, aquí necessito 7 plantes per fer una ampolla de vi. Això fa que el preu sigui molt elevat de producció, per tant, el preu que acaba sent a la botiga és aquest. O sigui, que per poder explicar tot això, la gent ha de venir a veure'ns. I clar, els cellers ens hem d'obrir, tot i que siguem cellers familiars, hem d'intentar que la gent ens pugui visitar, ens pugui veure i pugui entendre. I des de que fem visites, ara ja fa... O sigui, jo et puc explicar que fa 6 o 7 anys no fèiem visites perquè molta gent es pensava que es trobaria en Lluís Llach tocant el piano darrere les botes i vam decidir tancar visites perquè la gent marxava molt desil·lusionada. Però jo després vaig parlar amb el pare en Lluís i els vaig dir, escolteu-me, jo crec que hem d'obrir visites perquè la gent ha de saber per què carai el vi val el que val. No? I vam obrir visites i la veritat és que estem molt contents perquè tenim bastant, o sigui, tenim ple la majoria de caps de setmana, fem visites només els dissabtes per 15 persones a les 11 del matí, són unes visites que si entren a la web veuran que és com un calendari de comprar bitllets d'avió, o sigui que tu tries el dia que vols venir i només obrim els dies que jo estic al celler. O sigui, una cosa molt important per nosaltres, tant pel meu pare com pel Lluís, era que qui fes les visites fos un dels propietaris o un dels
anàlegs. Algú de casa, no?
I això, i a mi m'agrada molt perquè és com ensenyar a casa meu, és com i és obrir la gent a casa teu i això a mi em fa molt feliç.
No? Exacte. Nosaltres, de fet, insistim molt en això, que aquí els expliquem un trosset d'una història i es podran quedar probablement sense que espero que s'hagin quedat avui amb moltes parts d'aquesta història, Albert, però que l'important és que us vinguin a veure per entendre realment la feina i el que hi ha darrere. Avui hem descobert moltes coses del celler Vall-Llac. T'agraeixo moltíssim, se m'acaba el temps.
Un plaer.
Que hagis vingut a obrir-nos les portes de casa. De veritat que t'ho agraeixo molt. www.vall-llac.com i això, vagin a veure a l'Albert i companyia i a descobrir més coses. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi, conseller. Sí. Què em dius? A veure.
Mira, jo et volia recomanar, com hem dit abans, per mi és molt important les noves generacions que estan creixent ara a Porrera o els nous cellers que estan creixent perquè, bueno, el jovent que està apostant fort per fer vi i per entrar en aquest món i jo et vull recomanar un celler que són els fills de la Licorella, l'Adrià, en Pau i l'Oriol, són tres amics joves de la meva edat que fan molt bona feina, que han començat ara i que els anirà molt bé un altaveu com el vostre per explicar el seu projecte i sobretot és el que el meu pare i Lluís volien per un poble com Porrera, no? que l'altre dia en Lluís va venir a Porrera i li vam explicar que ja teníem 23 cellers i es va posar molt feliç, no? I és realment això, no? El que volem és que hi hagi petits cellers, que hi hagi cellers familiars i que el poble de Porrera pugui viure d'això.
Mm-hmm. Doncs vosaltres sou un molt bon exemple, també per obrir camí per aquests projectes nous. Convidats queden, els teus recomanats, el nostre celler recomanat d'aquesta setmana és el celler Vall-Llac. Albert, un plaer de veritat, torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
Bienvenue dans ma réalité.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Una i 57 minuts, encarem els tres darrers minuts de programa i els dedicarem a repassar en dos titulars el més important a aquesta hora i també anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Fem allà la primera parada per saber què ens espera pel que fa a la previsió del temps, pel que ens queda de dilluns i també mirant a demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Encara aquesta hora trobem alguns núvols, aniran marxant, cel molt clar a la tarda, amb alguns núvols prims i prou, i les temperatures han de pujar més. Hi haurà màximes de fins a 19 graus avui a Tarragona, a Reus en tindrem 18, a Tortosa i al Vendrell 17 de màximes, a Gandesa arribarem als 14. I bufa el mestral encara amb molta força a les comarques del sud, amb cops de 80 km per hora al litoral i prelitoral sud, amb avisos a més a la costa per temporal marítim. Tanmateix esperem que a la tarda vagi disminuint aquest vent. Demà dimarts esperem una jornada força assolellada, cel molt clar tot el dia, amb unes temperatures però que tornen a baixar. La mínima aquesta nit arribarà a marcar 5 graus només a Tarragona, també a Tortosa, a Reus i Gandesa en tindrem 3, al Vendrell mínimes de 4, i el vent a les comarques del sud bufarà mestral encara al matí amb bastanta força, després aquest vent es anirà reduint i a la resta vent més fluix i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat pel que fa a les carreteres a aquesta hora. Destacada avui aquesta xifra són els 30 cotxes que han aparegut amb els vidres trencats a Tarragona, a l'aparcament de la Pedrera. Era un pàrquing vigilat amb càmeres les 24 hores, però ningú ha alertat del robatori fins a primera hora d'aquest diumenge, quan entrava a treballar el primer torn de vigilància. Ja molts dels propietaris afectats d'aquests prop de 30 cotxes robats han presentat ja denúncia als Mossos d'Esquadra. També els expliquem que institucions penitenciàries està investigant la mort d'un intern a la presó de Mas d'Enric. Tot apunta que la causa de la mort podria ser una sobredosi. El cas s'està investigant per saber com ha tingut accés a les drogues, ja que es trobava en règim especial tancat. I acabem de saber que l'Associació d'Advocats en Defensa Animal de Tarragona ha denunciat als agents de la policia local de Calafell implicats en l'actuació en què un gos va ser abatut a trets el passat divendres. Segons un comunicat de l'associació, diversos testimonis han assenyalat que el gos en cap moment va tenir una actitud que pugui interpretar-se com agressiva cap als agents. Recopilarem tota la informació del que queda dilluns. Demà els l'expliquem a partir de les 12:20 amb moltes més entrevistes i convidats i convidades aquí a Herrera en Cope Tarragona i al Migdia Cope. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda. Que els vagi molt bé.